Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Què? Com ha anat el tema de la loteria? Si heu rescat alguna cosa, doncs felicitats, i si no, com és el meu cas, tinguem salut, que és el que es diu quan no t'ha tocat res. Empat a un del Barça al Sánchez Pizjuán, un marcador que deixa, com va dir Xavi després del partit, un regust agradolç, perquè per una banda la sensació futbolística que va deixar el Barça ahir va ser bona, va jugar bé, es va veure bastant el que Xavi vol del seu equip, però per una altra banda l'equip va ser incapaç d'acabar emportant-se els 3 punts, tot i jugar contra 10 pràcticament l'última mitja hora de partit per l'autoexpulsió de Koundé. Al final empat a 1 i el Barça que situa 7è a 2 punts de la zona Champions que marca el Rayo i a 15 del líder que és el Real Madrid. El Barça ara se'n va de vacances fins al dia 28. Propera cita a la Lliga el diumenge 2 de gener a Mallorca, partit en el que Xavi no podrà comptar ni amb Busquets ni amb Gavi sancionats. Atenció que en clau Mercato les converses entre el Barça i el City per Ferran Torres avancen a molt bon ritme. De seguida, l'Helena Condis ens donarà els detalls. També ahir a primera divisió, Villarreal 5 a la Vés 2, i avui tenim 2 partits més. A les 7 de la tarda, Granada Atlètic de Madrid, és partit corresponent a la jornada 9, i a 9:45, Atlètic Club Real Madrid, amb 4 baixes per coronavirus a l'equip basc i 8 al Real Madrid. És partit avançat per la participació d'aquests dos equips a la Supercopa d'Espanya. El Tiempo de Juego de la Cope arrenca avui a partir de les 7 de la tarda. L'Espanyol serà el primer equip en tornar a la feina després de les vacances de Nadal. Serà el dia 26 perquè juga, com sabeu, el 31. Però és que el seu rival, el València, serà el darrer a tornar, només 2 dies abans del partit. Després el Quique Iglesias ens explicarà per què. Avui és jornada a la Lliga Femenina. El Barça rep a les 5 de la tarda el Johan Cruyff al Madrid. No al Real Madrid, a l'altre, al Madrid. Atenció que tenim un positiu al Barça, el de la portera Cata Coll. En bàsquet, molta activitat. El Barça té avui partit d'Eurolliga. Rep a l'Unix Kazan a partir de les 9 de la nit. És primer contra quart. A l'Eurocup, el Joventut visita a partir de les 8 la pista de l'Slack Brocklav. Ahir, derrota de l'Andorra a la pista del Boulogne per 81 a 74. I a l'Eurolliga Femenina va caure a l'Uni Girona a la pista del Fenerbahçe, marcador contundent, Fenerbahçe 78, Uni Girona 57. I s'ha modificat la data de la Marató de Barcelona, que s'ajorna unes setmanes per la pandèmia. Passa del 3 d'abril al dia 8 de maig. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente al nostre debat i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: quin regust us deixa l'empat d'ahir? Un regust agre, el 52%, està bastant igualat. Un regust dolç, el 48%. I en clau espanyol, què fitxaríeu al mercat d'hivern? Fitxaríeu un defensa al 18%, un pivot al 27%, un extrem esquerre al 22% i un punta guanya aquesta opció al 33%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
Has
sacar de centro el Barça por mediación de Ferran. Escucharemos también pronto a Minguella. Acabamos de hablar con él, nos está sintonizando. Ahí está jugando Diego Carlos, el balón largo para Rafa Mir. Rafa Mir se va Rafa. ¡Rafa! Fuera de juego. Pues que cuando ha entrado el balón ha levantado la bandera el asistente. Delaney, se la pide Rafa Mir. Está Rafa Mir, va a tirar. ¡Fuera!
Buen movimiento.
Lo decía el Víctor.
Pero en Sevilla.
Rakitic, Papu Gómez, gol. Lo decía Oniva. Entra el primer gol y ha venido Rasito. Delaney, Ter Stegen. No llegó por poco Rakitic a rematar. Dembélé, el remate fenomenal. Gol.
Venga.
Gol. De cabeza, girando el cuello, fenomenal, Ronald Araujo, gol, se mete el propio Rafa Mir, sale Gerard Piqué, tira Rafa Mir, fuera, a lateral de la red, en la parte izquierda, balón, Ricky de Jong, la deja para Abde, que hace un recorte, va a tirar, fuera, se la lleva con
adiós,
vaya balonazo.
Expulsa a Koundé por balonazo a Jordi Alba.
¡Qué barbaridad, Koundé! Oh,
después de saque de esquina, balón para Dembélé. ¡Dembélé, tiro al palo! ¡El tirazo a media altura de Dembélé! Desde la derecha con la zurda, marca de la casa. El que va a lanzar el Barça desde la mano derecha.
Marta Gómez.
Oportunidad.
Y un ayudante de Lopetegui se comen al asistente
del
cuarto árbitro.
Todo el partido del Barça le dice a Dembélé que...
Vamos a ver. Ahí está Dembélé. El centro, el remate. El tiro final de Jordi Alba con el exterior. Ha detenido Bono, final del partido. Sevilla 1, Barça 1, la ha tenido desde lejos Jordi Alba. Adelante Elena, adelante Víctor.
Se lamenta mucho Jordi Alba porque podría haber marcado el gol de la victoria del Barça. Se saludan ahí en el área.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Sevilla 1, Barça 1, un marcador que situa el Barça 7è a la classificació, a 2 punts només ja de la zona Champions, que marca el Rayo Vallecano, i a 15 punts del líder, que està molt lluny, el líder, el Real Madrid. Propera cita pel Barça a la Lliga diumenge 2 de gener, primer partit de l'any pels Blaugrana a Mallorca.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem d'entrada sobre la taula un parell de documents postpartit, el del míster Xavi, que estava ahir una mica, imagino, com tots els culers. Per una banda, satisfet pel que havia vist fer el seu equip damunt del terreny de joc, però també amb un punt d'insatisfacció amb el marcador final.
A mi em pesa no guanyar, la veritat. O sigui, tinc una sensació de que em costarà dormir perquè crec que hauríem d'haver guanyat. I més després de 25-30 minuts, no?, amb 10 jugadors, però ells també han sabut frenar el partit, enfredar-lo, crear faltes, perdre temps. Bueno, al final és una manera de competir també, no? És un equip molt veterà, que sap el que fa, que ja fa temps que estan amb el mateix entrenador, molt bé tàcticament ells després, ajudant-se, fent basculacions, i me'n vaig insatisfet, però bé, demà suposo que pensaré, doncs, miraré el partit i pensaré que hem jugat bé, que hem estat bé. La imatge des de la banqueta és molt bona, crec que és el Barça que s'acosta, al Barça que jo vull i que crec que la majoria de gent vol, no? Un Barça protagonista, valent, anant a l'atac, doncs el que he viscut jo i que ens ha donat èxits, no? Doncs jo crec que és el camí correcte.
Sentirem també un document de l'autor del gol del Barça, Araujo, a qui ahir li va tocar fer una altra vegada de lateral dret. És evident que no se'l veu còmode en aquesta posició, però l'home va complir i, a més, va fer de cap a la sortida d'un corna el gol de l'empat del Barça just abans del descans.
Creo que es bueno dentro de todo el año que venimos haciendo, después de quedar afuera de la Champions, después de perder partidos como el de Betis jugando bien, el empate de Osasuna, el empate de Celta después de un 3-0, no no ha sido una primera parte muy buena, pero terminar así ahí cerquita quiere decir que vamos por buen trabajo, todavía queda mucho de esta liga y espero que podamos estar ahí arriba, que es el objetivo de nosotros.
L'equip ara ja està de vacances, per tant, parlarem molt de Mercato els propers dies. Després del partit va parlar també el director de futbol del Barça, Mateu Alemany. En aquest sentit, va fer aquestes declaracions.
Inmediatamente hacer fair play que para poder fichar, eso me parece que es lo fundamental.
Salir antes de entrar, ¿no?
Ahí tiene que haber salidas, tiene que haber acciones para producir ese fair play. Estamos en ello, espero que se produzca y a partir de ahí también tenemos claro qué es lo que queremos y qué jugadores queremos. Tenemos muy claro.
Muy bien.
No te voy a decir quién es, pero lo sabemos.
Pero Ferran puede ser uno de los nombres, ¿no?
Tenemos las ideas claras para ello, pero hay que ir por pasos, ¿no? Y lo primero es generar ese fair play necesario.
Ferran puede ser uno de los nombres, deia la Mònica Marchante. Saludo a Elena Condis. Elena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Ferran és evident que és uno de los nombres i sembla que cada vegada està més a prop del Barça, no?
Ferran Torres serà el nom, Joan. Em diuen que està molt, molt a prop, quasi fet. Aquest és el missatge que em transmeten optimistes, tant fons de la negociació properes a Ferran Torres com fons del Barça negociadores. M'expliquen que tot avança en molt bona direcció amb el City per tancar l'acord amb el conjunt anglès pel seu traspàs i que és qüestió d'hores o de dies, que serà ràpid, que si ho poden tancar abans que acabi l'any, es farà, que serà tot molt ràpid perquè l'acord entre els clubs és gairebé total. El Barça des de fa setmanes ja té tot pactat amb Ferran Torres, el propi jugador, ja ho vam explicar, li va transmetre a Guardiola que ell volia sortir, el seu desig de recalar al Camp Nou, i serà, per tant, Ferran Torres el primer fitxatge que demana directament Xavi Hernández, que ja ha reconegut en públic que ell vol, sobretot, reforçar la davantera, si pot ser, amb dos futbolistes, i així també li va transmetre a la porta. Per tant, Mateu Alemany i el president compliran el desig de Xavi Hernández. El Barça espera poder anunciar el fitxatge de Ferran Torres, si pot ser, aquesta setmana, i es tancaria, segons em diuen fons de la negociació, per uns 45 milions d'euros al traspàs.
Doncs ha baixat molt el preu inicial al Manchester City, no? Perquè el xifrava entre 70 i 80 d'entrada, per baixar fins a 45 és una bona rebaixa, eh?
Veurem què acaba passant. Ja vam explicar aquí que fa setmanes el Barça estava disposat a oferir aquesta quantitat, que no arribava a les expectatives el que sol·licitava el Manchester City, però sembla ser que l'acord és imminent i, pel que em deien, es mourà al voltant d'aquesta xifra, entre 45 i 50 milions d'euros.
El Barça pot tancar-lo, pot fins i tot anunciar-lo, però recordem, Elena, el que diem sempre, perquè pugui jugar Ferran Torres s'ha de solventar el tema del fair play i s'hauran de donar sortides.
Sí, perquè si no hi ha sortides no es pot inscriure futbolistes. Ja sabeu que el club ha posat al mercat a jugadors com Luc de Jong, a Coutinho, que no ha disputat ni un minut en els últims dos partits, també a Des, que continua amb problemes físics, primer era la lumbàlgia, ara és l'adductor. En definitiva, hi ha molts jugadors de classe mitja, així podríem dir-ho, que estan al mercat, també d'altres que tenen sous astronòmics, com és el cas d'Umtiti, però que ara per ara no té en ment marxar del Barça aquest hivern, perquè el problema amb el que es troben és que ningú els hi paga la fitxa que cobren aquí, ni a Coutinho ni a Umtiti. Per tant, veurem com evoluciona, perquè el Barça i Mateu Alemany tenen molta feina, no només en incorporacions, sinó que en donar sortida i donar baixes a futbolistes per poder donar entrada a les arribades que espera Xavi Hernández, que, insistim, la primera serà la de Ferran Torres.
Molt bé, l'equip ja està de vacances fins al dia 28, no?
Sí, fins al dimarts que ve, dia 28. Tenen, per tant, gairebé una setmaneta de descans. I el dia 28, a les 6 de la tarda, estan citats de nou per preparar el primer partit de l'any, que és el 2 de gener, a Mallorca. Hem de recordar que hi haurà dues absències destacades de dos titulars, Busquets i Gavi, que hi van veure la cinquena groga, i compliran cicle de targetes. La gran notícia és que s'espera la reaparició d'Ansu Fati gairebé dos mesos després de tornar-se a lesionar a Vigo el 6 de novembre, en aquest cas dels isquios de la cama esquerra. És dubte, Pedri. Em deien des del seu entorn que el 28 de desembre, quan l'equip torni a la feina, ell s'incorporarà amb els seus companys. Aquesta temporada només ha pogut disputar 4 partits, Pedri. evoluciona molt bé. De fet, avui en dia de descans ha anat a la ciutat esportiva. Demà em diuen que també hi tornarà per seguir amb la seva recuperació. Podria estar disponible al camp del Mallorca, però s'anirà amb compte, tot anirà en funció de la seva evolució, perquè no es vol forçar amb el migcampista. I em preguntaràs també per Dani Alves, que tothom donava per fet.
Et pregunto per Dani Alves.
Que hi seria l'estrena, perquè tenim moltes ganes de veure Dani Alves després de que debutés en l'amistós contra el Boca Júnior. Doncs encara no hi serà.
Encara no podrà estar el dia 2, eh?
No, però no és problema del Barça. És que la Lliga no obre el període d'inscripcions dels jugadors fins al dilluns 3 de gener. Per tant, fins l'endemà del primer partit de l'any del Barça al camp del Mallorca. A Dani Alves no el veuràs, a Son Moix sí que el podràs veure debutant al camp del Linares, que tinc moltes ganes de fer aquest viatge,
sí,
Joan.
Ho sé.
És el meu gran al·licient veure Dani Alves al Linarejos en el debut del Barça en Copa del Rei.
Molt bé, i a veure si el 28, quan el Barça torni a la feina, igual Xavi té a les seves ordres ja Ferran Torres, ja veurem.
Doncs igual no? Sí, igual sí, perquè ja et dic que el Barça, diuen que ha de ser imminent aquesta arribada de Ferran Torres. Per cert, ara he insistit, per 45 milions d'euros, he preguntat, i m'han dit no. O sigui que pot ser una mica més, una mica menys. A veure molt si em donen alguna notícia més. I t'ho dic perquè una persona que està en la negociació em donava per fet que sí que seria sobre aquesta xifra, i ara una altra persona del Barça que també està en la negociació em diu que no.
Que no.
Aquesta xifra
concreta. Una mica
concreta.
Menys i una mica més.
Una mica més, una mica menys. Ara a veure si em refresquen la informació i torno a entrar i t'explico sobre quina xifra es podria tancar el fitxatge de Ferran Torres, aquest traspàs amb el City, que està molt i molt avançat.
Condis, gràcies.
Adéu, fins ara.
De seguida, l'anàlisi del partit d'ahir amb el Miquel Soler.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía de origen. The lights are turned way down low. Let it snow.
Let it snow. Síguelo también en cope.es y en tu móvil. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs tenim ara Esports Cope al Nano Soler, exfutbolista del Barça i del Sevilla també, entre molts d'altres equips. Miquel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha hagut dies que el Barça de Xavi ha jugat millor o pitjor, dies que hem vist més coses i menys, però ahir realment sí que es va veure bastant clarament les coses que jo crec que Xavi vol veure en el seu equip, no?
Sí, sí, la veritat és que, com alguns han definit el partit d'ahir, un partit per adults, no?, que en el que els més joves, no?, els nens, doncs varen competir, perquè aquest Sevilla doncs, bé, té uns números molt bons, és el perseguidor ara mateix del líder, i bé, aquests 13 gols que només li han fet doncs, indiquen la solidesa d'aquest equip, no? I crec que de mica en mica va donant passes endavant aquest Barcelona d'en Xavi, i cada vegada competeix millor, no? I el competir significa doncs, que alguns dies serà més brillant o menys brillant, però els partits doncs, els lluita fins al final, i de la mateixa manera que, doncs, que hi va ser un empat, doncs podria ser una victòria, no? Si deixéssim enrere, no sé, el dia del Bayern de Múnich, on l'equip va caure i va caure amb claredat, no? Doncs això ja fa temps que no està passant, i que ara quan s'enfronta als equips de Lliga de Campions doncs els competeix amb la possibilitat de guanyar-los, no? I amb la situació en la que està, no? La que els jugadors joves, una fornada inesperada, doncs estan assumint les responsabilitats de fer l'equip sòlid i de crear joc i fins i tot de marcar gols.
Sí, sí. I vam veure al camp, Miquel, això que tantes vegades li sentim dir a Xavi a les conferències de premsa, no? Tot això de la pressió alta, després de perdre la pilota, de que vol un equip que jugui a camp contrari, que tingui la pilota, un equip avançat, amb arribada a porta, que ahir va xutar bastant, tot això ahir ho vam veure.
Sí, sí, la veritat és que l'equip... A la primera part, sobretot, va ser l'equip que suposo que vol en Xavi, és a dir, treure la pilota des de darrere, no espantar-te per la pressió avançada del contrari, sinó que s'ha d'intentar fer, perquè l'equip vol arribar amb la pilota controlada camp contrari, a partir d'aquí doncs, fer atacs posicionals i, evidentment, intentar descompensar defensivament el rival amb la pilota, amb jugadors oberts, amb l'Abde i en Dembélé un per cada costat i a partir d'aquí doncs, crear situacions en les que quan l'equip fa arribar la pilota o a l'Abde o en Dembélé doncs evidentment se la juguin contra els seus marcadors, no? I crear situacions de superioritat, centrar, entrar al remat, anar a la segona jugada, anar al rebuig, recuperar-la, tornar a atacar, no tirar enrere menys que sigui estrictament necessari perquè la pressió no ha estat bona o no ha tingut èxit i al contrari t'empeny cap a la teva porteria i si no, doncs replegar i saber protegir la porteria, no? Potser és una mica en el que haurà d'anar aprofundint i evidentment l'equip sí, jo crec que està millorant, però també és veritat que li està faltant gol, no?
Clar.
No sé si al final van ser 23 remats, sí. 23 remats totals, 7 a porteria... home, 23 remats, només un gol i que sigui de corna, no? Mm. A pilota aturada, doncs és evident que li falta algú que tingui una millor relació amb el gol, no? Que ara mateix això no ho té. Hi va haver un xut d'en Dembélé, és veritat, ho va intentar una vegada rere l'altra fins que li va sortir, no? Semblava una repetició de cada una de les accions que va iniciar i després sí, la possibilitat que va tenir de cap en Gavi, no? Però tampoc és un especialista de cap en Gavi, no? Si li cau amb un especialista, amb un golejador, amb un jugador que està més acostumat a fer aquest tipus de remats, doncs potser hauria estat com quan remata abans de temps i en comptes de rematar amb el front, remata amb la part alta del cap, no? Però sí, jo crec que només li està faltant... això perquè es va mostrar més sòlid, no? Va anul·lar completament el Sevilla.
Sí, és una carència clara que té aquest equip, el gol. És una llàstima que tu estiguis jugant mitja hora contra 10 i no siguis capaç de marcar el segon i endur-te els 3 punts. I després també va dir Xavi al final del partit que, clar, els joves són joves per lo bo i per lo dolent, que en algun moment potser havia faltat una mica de lectura del partit i sobretot quan està jugant amb superioritat, en algunes accions tenir una mica més de paciència.
Sí, potser que d'aquells 15 minuts que va jugar en superioritat, doncs potser hi va haver 10 o 15 minuts que només hi havia interrupcions, no? Mm. Interrupcions de picabaralles que hi havia, no? Feia una falta, un jugador a terra, jugadors que envoltaven amb un altre jugador, intimidació, defensa d'aquest jugador, que al final això el que fa és interrompre el joc, estàs en una dinàmica de possessió de pilota i generant perill i vulgues o no, això et frena, i d'aquells 30 minuts, no sé si 10 minuts van ser interrupcions i pèrdua de possibilitats, no? D'atacar un Sevilla que en aquells moments doncs, home, estava amb dificultats, no?
Mm, molt bé, Miquel. S'ha de ser optimista de cara al que ve o què? Com ho veus?
Sí, sí, optimista sobretot per aquests jugadors joves que inesperadament s'estan establint en l'equip titular. Ja podríem dir que formen part d'un 11 que molta gent si l'ha d'anomenar, doncs els posaria en l'11 titular, que a més estan assumint responsabilitats, però està clar que aquests jugadors necessiten alguna peça més, no? Una peça que realment marqui diferències, on és més difícil, que és a la porteria contrària, no? Això, vull dir, això no s'adquireix de cop i volta, això d'alguna manera ho tens, home, sí, es pot treballar, però repeteixi, un jugador que marqui dos gols no en marcarà de cop i volta 12 o 13, no? Mm. Vull dir, això, saps, és un treball que es fa de mica en mica. Jo crec que li falta alguna peça d'aquestes, eh? Falta alguna peça davant, doncs, que resolgui tota aquesta superioritat que està tenint el Barça. Sense això, doncs, home, el Barça necessita 3 punts i d'empat en empat està clar que els objectius són molt difícils d'aconseguir.
Aquesta peça d'arribar havia marcat d'hivern, entens, no, Miquel, o què? O pot ser en Sufati,
sí, sí,
tornarà aviat, en fi, no sé.
Sí, però en Sufati és una garantia de que ja jugui en continuïtat. Mm. I és el dubte, no? Jo crec que en Sufati ara tampoc se'l pot demanar. Escolta, en el moment que tornis a jugar... Com
no fotrà dos gols cada diumenge, no pot ser.
I no hem volgut abusar de tu, ara pensa que, mira, ja, a veure si ja pots jugar el primer partit de Lliga contra el Mallorca de l'any que ve, després hi haurà la Supercopa, després ja hi haurà l'Europa League...
La Copa del Rei, pel mig...
Aleshores, esclar, en Sufati tampoc se'l pot demanar que ja sigui, no sé, un Messi, un Cristiano Ronaldo, que juguen 60 partits a l'any i no són mai substituïts, vull dir que juguen els 90 minuts. Jo crec que això no pot ser i hauria de ser algun altre jugador que l'acompanyés, no? A l'espera de que l'Ansu Fati, el seu organisme, el seu cos, doncs faci les adaptacions necessàries per poder jugar en continuïtat.
Perfecte. Miquel Soler, un plaer com sempre. Gràcies i bones festes. Que vagi molt bé, eh?
Igualment, molta salut. Bon Nadal.
Bon Nadal, Miquel. No li va poder guanyar el Barça al Sevilla, però, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El que sí li ha guanyat un partit a Hisenda, que no és fàcil, Gerard Piqué?
Sí, el dia de la loteria ha rebut una gran notícia. El Tribunal Supremo anul·la la multa de 2,1 milions d'euros que li havien imposat a Gerard Piqué. Tot es remunta al 2013, quan Hisenda va sancionar Piqué perquè havia cedit els seus drets d'imatge del 2008 al 2010 a l'empresa Kerat Project, de la seva propietat, per pagar menys impostos, en total uns 3.000 euros. Gerard Piqué sempre havia mantingut que va fer el que estava permès per llei i que estava dins del marc de la llei i va presentar recurs al Tribunal Suprem. Ara, el Suprem considera que l'empresa no era cap tapadera perquè era de la seva propietat i, a més, la gestionava el seu germà, amb l'afegit que Piqué tenia l'obligació de complir amb els contractes publicitaris signats. Així que, bones notícies pel central, que posa fi als seus litigis amb Hisenda i sense sanció i guanyant, com deies, a Hisenda.
Molt bé. Abans del debat, un apunt del Real Madrid, que, com us deia, té partit avui, a partir de 9:45 a Sant Mamés, Athletic Club Real Madrid. Estem a Bilbao amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, el partido del COVID, ¿no? Se juega esta noche.
Pues imagínate, si iban 8 bajas hasta esta mañana, incluidos Álava e Isco. Esta mañana incluso uno de los canteranos, Sergio Arribas, se está esperando la oficialidad de los test, pero también causa baja en la convocatoria. Así que solo 14 fichas disponibles de la primera plantilla, más 6 del filial, muchísimas bajas para Carlo Ancelotti de cara a la visita de esta noche en un estadio que se le da bien al Real Madrid porque en él ha ganado 10 de sus últimas 15 visitas.
Y el Atleti tiene 4 también, que el Madrid tiene más, pero el Atleti tiene lo suyo también, ¿eh?
Sí, sí, también 4 lesionados, así que también tiene bajas el equipo de Marcelino García Toral, que por otra parte pues recupera alguno de los futbolistas, como por ejemplo Dani García, que se perdió por sanción el partido ante el Betis, pero Unai Simón, Ezquieta, problemas en portería, Íñigo Martínez y Berenguer, por ejemplo, son baja por COVID, y luego Yuri, Villalibre, Vivian y Nolasquain son baja por lesión.
Bueno, buen marcador ayer en el Pizjuán para el Madrid, ¿eh, Miguelito?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. El Barça sigue muy lejos, el Sevilla, que parece el gran perseguidor del Real Madrid, se queda de momento a 5 puntos igualado a partidos, aunque esta noche el Madrid tendrá uno más, así que vamos a ver lo que pasa. En cuanto al 11, pues Nacho va a entrar en el sitio de Álava, Camavinga va a entrar en el sitio del sancionado Casemiro, y vamos a ver si retoca un poco el dibujo, poniendo a Valverde en la derecha, y supuestamente Hazard acompañará a Benzema, aunque yo no descarto del todo a Luka Jovic para el partido de esta noche.
A ver cómo suena del tirón ese 11 con tantas bajas en el Madrid, a ver.
Pues sería algo así como Courtois en portería, con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, con Nacho y Militao como pareja de centrales, En el centro del campo se apuesta por cuatro, pues serían Kroos, Camavinga con Valverde por la derecha y Vinicius por la izquierda, y arriba seguro Benzema, en principio con Hazard, y si no, pues entraría Jovic por el belga.
Bueno, sigue siendo un equipazo. Si el Madrid gana hoy en San Mamés, se va a 8 puntos del Sevilla después del empate de ayer. Os escuchamos después en Tiempo de Juego, Miguel Ángel. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en Societat Anònima Esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim el debat a Esportscope amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
I tenim alguna dificultat per incorporar el Jacinto Vicente, a veure si ho aconseguim. Miguel, hem rescatat algú de la loteria o res? O...
Que jo sàpiga res, però no. Et puc dir que avui la grossa és tenir salut.
És tenir salut, és veritat. Sí, sí, és el que diem sempre en aquests casos, però últimament està més justificada que mai, aquesta dita, no, Miguel, o què?
Ara més que mai. Clar, ara més que mai.
Sí.
Sentint les bales que ens passen xiulant per les orelles,
sí.
I de moment no ens ha tocat. Així que jo ja estic content com estic. No dic res.
Toquem fusta. Miguel, bon partit del Barça ahir al Pizjuán, no? Bona imatge va donar l'equip, no?
A mi sí, o sigui, hem de tenir en compte d'on venim, o d'on ve el Barça. I ahir va ser dels partits, per mi el més seriós de tota la temporada. No va fer rucades a l'àrea de Ter Stegen. És veritat que va encaixar un gol a pilota aturada amb una jugada assajada antiga que se basava en tots els equips. El Barça no. També van despistar, però bueno, el Sevilla va tirar una vegada a la porta i va fer un gol i no va tenir més oportunitats del partit. Acostumats com estem a que el Barça concedeixi tant, jo considero una progressió important, i a l'equip en general a mi la sensació de que creix.
Sí.
Que creix respectant una idea, jugant amb extrems, jugant amb un punta, amb un davanter centro, incorporacions del mig del camp, apretant a buscar el rival. Després, guanyar o no guanyar és una altra cosa, i sempre he dit que el mal del Balsa vol temps. Però, en principi, jo me'l miro amb uns altres grups ja.
Sí, sí. De moment el que li demanem al Barça de Xavi és això, que creixi partit a partit, i ahir la sensació és que ho va fer. Ja tenim per aquí al Jacinto Vicente. Abogado, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
Fenómeno. De salud, de lotería y de tal, ¿cómo andamos?
Lotería no, lo de siempre, tendré que trabajar y eso, ¿no?
Habrá que seguir trabajando, ¿vale? No pasa nada. Y de salud, ¿bien? ¿Tema COVID, el entorno, todo controlado?
De momento bien, bueno. Pero tal como está el patio, veremos. De momento bien.
Bueno, fenómeno, me alegro. Comentábamos con Miguel, Jacinto, que dejó buena sensación el Barça ayer en el Pizjuán, y la sensación de que el equipo, bueno, poco a poco va a más, ¿no?
Sí, o sea, como grupo a mí me gustó, como conjunto. Lo que me sigue faltando, evidentemente, el tema de un 9.
Yeah.
O sea, todo lo que da la sensación de que el equipo puede mejorar en diversos aspectos, de hecho está mejorando en diversos aspectos, pero mientras no tenga un 9 puro, no hablamos de falsos 9 ni cosas de estas, mientras no tenga un 9 de verdad, todo ese trabajo, la desgracia es que se puede pasar como ayer, que se puede quedar en una buena imagen, pero sin los resultados.
No és nou pur, però està, Miguel, ara ens explicava l'Helena, Ferran Torres al caure, hi ha la cosa molt calenteta,
Bé, a mi m'assembla bé, però jo ho he dit alguna vegada, a mi em sembla gairebé incompatible renovar a Dembélé, com no sigui per vendre'l,
yeah.
I fitxar a Ferran Torres, que és un noi que té gol, però no és un noi, el nou pur que està demanant el Jacinto, i que realment el que necessita el Barça, un depredador a l'àrea, però és un jugador excepcional. A mi, ja, per descomptat, suposo que com el Jacinto ja m'agrada quan està al València, i el que, per parlar en clar, em fot és que el Barça el va deixar marxar quan costava 23 milions, i ara no sé quan haurà de pagar per poder-lo aportar, però és un jugador excel·lent, excel·lent, i una grandíssima incorporació, això sí.
Sí, haurà de pagar doncs, més o menys el doble, no està clara encara la xifra, però per aquí poden els trets. El 9 puede ser Cavani, Jacinto, a lo mejor, no sé. No un perfil sí, así, ¿no?
Sí, o sea, la idea en principio parece ser que la primera opción que tiene es Cavani. El problema es que el Manchester United no va a en principio no quiere dejarlo salir gratis. El problema es incluso si quiere dejarlo salir, porque lo que hoy se hablaba un poquito por Inglaterra y tal es que casi sí estaba acordada la salida de Martial. Y si sale uno, es difícil que dejen salir los dos. Entonces, incluso por lo que se decía, porque hay una preocupación enorme en Inglaterra con el tema COVID también, y los clubs no quieren quedarse muy cortos. Entonces, la primera opción parece que es Cavani. A partir de ahí, si no viene Cavani, yo lo que decía Miguel, o sea, a mí Ferran me parece un grandísimo jugador. Evidentemente, por ejemplo, ahora mismo podría ocupar el lugar de Abde, es mejor que Abde. Pero yo ayer oí a Xavi afirmando que, por ejemplo, él ve a Ansu como un extremo puro. Entonces, sí. si Ansu es un extremo puro y tienes a Dembélé, a mí, como a Miguel, o sea, yo de nueve, de falso nueve no. O sea, si tienen que fichar, si quieren fichar a Ferran, pues bien, pero tienen que fichar un 9-9. Entonces, en Cavani, y yo sigo indicándoos que es verdad que hay algo abierto, pero que es muy difícil que salga con Aubameyang.
Sí, ya lo apuntabas la semana pasada. Si volies apuntar, Miguel.
No, que estic d'acord amb el que diu de respecte a que el Ferran... Jo entenc que el futbol, en general, el que és important és que cadascú jugui a la seva posició. I Ferran és boníssim, però no com a fals nou. Pot jugar, per descomptat que pot jugar, però no és la seva posició. La seva posició és més extrem, és més Dembélé que no pas Abde. I després hi ha aquesta altra cosa, que és veritat que és un detall que ha passat bastant desapercebut, però que Xavi ho va dir clarament, que ell veu a Ansu a la banda. Una altra cosa és que després faci diagonals tipus Stoichkov, per exemple. Sí. Però ell el veu situat a l'esquerra.
Sí. Miguel, Juglà ho està fent molt bé. Jo crec que és un jugador... M'ha sorprès molt, o sigui, el veig que es mou molt bé al front d'atac, però és veritat que al Barça la peça que li falta és un professional del gol. Un perfil d'aquest tipus.
Juglà és un jugador d'equip, és bo per l'equip, amb bons moviments, amb gol, però, clar, per ser el nou del Barça ha de tenir molt més gol. Sí. Però, vaja, està jugant amb un nivell que jo crec que ningú esperava. Està jugant bé, el xaval no se li pot retraure res. I el que li arriba el remate, té més o menys sort, però clar, no és un killer, no és un killer.
Sí, porque ayer Jacinto, si tú tienes un perfil de un goleador, un profesional del gol, pues cuando te quedas en superioridad y tienes media hora por delante... pues bueno, seguramente ese partido te lo acabas llevando. Y ha habido otros días que has tenido el dominio, que has generado muchas ocasiones, pero te falta rematar la faena.
Claro, o sea, es que ayer, si os fijáis, la baza fundamental era balón a Dembélé. Sí. Entonces, claro, Dembélé puede ser muy bueno, pero es un extremo. Entonces no se le puede pedir que fabrique la jugada, que se vaya de cuatro y que la acabe metiendo él, porque lo puede hacer alguna vez, pero no es su punto fuerte. Entonces él puede generarte jugadas, puede generarte superioridades, desequilibrio, pero necesita alguien que te fija dos centrales, que permita que si Dembélé se va de un lateral o de lateral y el medio centro que le ayuda, el central tenga que quedarse fijado con un 9, claro, y él, menos la jugada que remata el poste, es que todo el resto de jugadas él no puede estar centrando y rematando. Sí. Entonces hace falta un 9-9. Juglà, es verdad que demasiado está haciendo, sí, pero es que en sí mismo Juglà no es un 9 tampoco. Sí. O sea, él es un jugador que puede jugar tanto de extremo, media punta, a veces ha jugado hasta de interior y está jugando de 9 también. Y es potente, físicamente no es habitual ver un chaval de la cantera con ese físico. Y es un jugador que promete muchísimo, pero es que tampoco, él demasiado hace porque no es un 9. Entonces lo pones ayer con Diego Carlos y claro, pues bastante hizo.
Sí, sí. Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Miguel Jacinto, gràcies. Cuideu-vos moltíssim i que passeu vosaltres i els vostres molt bones festes, eh?
Igualment.
Bon Nadal a tothom.
Bon Nadal.
Bones festes a tots.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes...
Quan ja des de ben petits el vèiem jugar, veies que era un escollit i que, si no passava res estrany, el Gavi havia d'arribar al primer equip del Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me gusta la vida, ir donde no cede el viento.
Tres quarts de quatre, ara parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona
Hola,
tarda.
Hola, què tal, Joan?
Bona tarda. Comentar d'entrada una curiositat, podríem dir-ho així, que és que el dia 31, com la gent sabrà, es disputa l'Espanyol-València, que és l'últim partit de l'any. L'Espanyol serà, com és lògic, el primer equip en tornar als entrenaments, però és que el seu rival, el València, serà l'últim.
Sí, l'Espanyol és el primer en tornar perquè va ser el primer en marxar. Va jugar divendres, torna a la feina el dia de Sant Esteve per la tarda a la ciutat esportiva d'Anijarque. El 27 no torna al València, el 28 no torna al València, torna el 29 per la tarda al València a entrenar.
Dos dies abans del partit.
Dos dies abans del partit. Per què? Doncs perquè Bordalás va dir al principi del mes de desembre al vestidor: si ganáis todos los partidos de diciembre, fins i tot fins a aquest últim, us donaré dos dies més de vacances. Dit i fet, han guanyat tots els partits, inclosos els de Copa, i això vol dir que anaven a tornar el dia 27 i ho faran el 29. Mm. Veurem en quines condicions, veurem amb quants Covids, perquè això ja veurem què passa després de les vacances, però l'Espanyol tindrà tres entrenaments més per preparar el partit del dia 31, un quart de cinc de la tarda a Mestalla. Cal recordar que l'Espanyol viatjarà el dia abans en charter i volarà de tornada des de Manises cap al Prat per estar 9:30, 10 de la nit a Barcelona perquè tots els jugadors puguin sopar a casa amb la família. Esperem que amb els 3 punts al sac.
Doncs a veure si l'Espanyol aprofita aquesta circumstància. Escolta, què s'explica en la parella, la gran parella Flores-Tamudo?
No t'ho perdis. Al YouTube de l'Espanyol, el gran Rafa Ramos els ha ajuntat en un cotxe i ha començat amb ells. A la part de davant del copilot, el Raúl Tamudo. I a part de darrere, al costat del Rafa, el seu pare futbolístic, Paco Flores. La conversa no té desperdici, inclús el remember que fan una mica d'un rondo en el que el Tamudo va vacilar una mica al seu entrenador.
¿Te vaciló en un rondo? ¿Y de ahí viene el que pasa en él?
No, si yo tenía 17, 18 años.
Pues si tú me vacilas...
¿Tú ves a Paco Flores? ¿Cómo lo voy a vacilar con 17 años a Paco Flores?
¿Por qué no?
Imposible.
Bueno, porque no te lo esperaba, mi respuesta.
¿Ah?
Pero no de vacileo, sino que
me salió... Tampoco fue un castigo.
Me salió la vena de Santa Coloma.
No fue castigo de colegio, vamos.
S'ha de ser agosarat per vacilar-li a Paco Flores, eh?
Sí. Tu que el veies allà als entrenaments i no era fàcil. Abusar d'ell.
Molt bé. Quique, comentar una cosa més. La notícia que avançaves ahir a la tarda. Gerard Moreno s'ha de convertir en el màxim accionista del Badalona a les properes hores.
Ell vol ser-ho. Reunions del més alt nivell entre el Club de Futbol Badalona, la seva actual directiva Gerard Moreno i els representants de Gerard Moreno, que estan interessats en cobrir el 100% del capital social de l'entitat en aquest procés de venda d'accions. Som a la segona fase de l'ampliació, que acaba el 2 de gener, i el total de la inversió que estaria disposat a fer el Gerard Moreno és d'un milió d'euros, més una part destinada a millorar el projecte esportiu. A la primera ampliació, només 7 accionistes van participar. Cal recordar que temps fins al 2 de gener, perquè es posin tots d'acord, el Badalona està a la segona federació, el grup de l'Espanyol B i de més, que està en una situació mitja zona baixa i que l'actual entrenador, curiositats de l'assumpte, del Badalona és el Javi Moreno, un altre davanter.
Molt bé, Quique, gràcies.
Abraçada, adéu.
Adéu. Tanquem bloc futbol amb una notícia de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que és que avui tenim jornada a la Lliga Femenina. El Barça juga a les 5 de la tarda contra el Madrid.
El Madrid Club de Futbol Femenino s'ha classificat, sí. Visita el Johan Cruyff, última jornada de la primera volta, per seguir amb el ple de victòries que porta la Lliga l'equip de Giraldez i amb aquesta mitja de gairebé 6 gols per partit, exagerat. Un partit amb la baixa d'última hora de Cata Coll, la portera balear que ha donat positiu de Covid en les proves fetes ahir. Una llàstima perquè amb les rotacions que estava fent Giraldez, potser Sandra Panyós hagués quedat a la banqueta i ella hagués estat titular. Tampoc estarà en el partit Andrea Pereira, lesionada als isquios de la cama esquerra. Torna Patrick Guijarro, que ha superat el Covid. Melanie Serrano es convertirà en la primera jugadora que arriba als 500 partits de Blaugrana. Davant un rival que proposa un joc vertical, escolta el discurs de Jonathan Giraldez, el mateix que ve fent des de fa temps i que recorda el de Xavi Hernández.
Els gols, les ocasions de gol, són una conseqüència de tot aquest procés d'entrenament, d'entendre el joc, d'entendre el que volem quan tenim la pilota, d'entendre què és el que volem quan no la tenim, i que la gent, insisteixo, la gent que pugui venir al Johan gaudeixi del nostre partit, que podem guanyar el partit, que podem marcar gols, i com et dic, jugant bé al futbol, creiem que és la millor manera d'assolir els objectius.
Aquesta idea el Barça femení ja porta practicant-la bastant de temps i fruit d'això ha fet història.
Sílvia, gràcies.
Adéu.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
En tiempo de juego cantamos goles y villancicos. Y este miércoles, además, nos toca el gordo porque hay liga. Desde las 7, Granada Atlético de Madrid. Athletic Club Real Madrid.
Hola, tiempo de juego. Pues a mí el villancico me ha parecido espectacular.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Maravilloso, como todos los años.
Lo notas, siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad, porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste.
El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Anem al bàsquet, que hi ha moltes coses, amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
D'entrada, dic que tenim partit d'Eurolliga al Palau, el Barça rep a l'Unix Kazan.
Sí, a les 9 de la nit. Deixa'm que expliqui una notícia que m'acaba d'arribar, perquè veurem si amb això de la pandèmia pot influir. Jo crec que sí. Assemblea extraordinària de la Lliga Endesa, dilluns vinent, 1 de la tarda, i serà telemàtica per veure què passa amb l'augment dels contagis, amb la classificació per la Copa i amb la mateixa Copa del Rei. Reprenent el fil, tanquem la primera volta de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. És duel d'equips en ratxes, perquè el Barça porta 8 victòries seguides, és el líder amb 14 triomfs de l'Eurolliga, però el rival d'avui, l'Unix, és quart amb 10 victòries, 7 als últims 8 partits. A més, és l'equip de l'ex-blaugrana Mario Gesson. Hi ha un Barça que no recupera jugadors, són 5 baixes, Calates, Higgins, Sergi Martínez, Nigel Hayes i també Àlex Abrines. Anem a veure què pensa el tècnic del Barça. Fixeu-vos la reflexió que fa Saruna Jasikevičius.
Si tu no puedes estar aquí con esta presión, vete a otro equipo. No todo el mundo está para jugar en Barça. ¿Qué debería decir una persona que ahora mismo en pandemia no se encuentra un trabajo? No, esto sí que es presión. Nosotros, la mayoría somos millonarios. ¿Qué presión estamos hablando? Vete a otro equipo. Cualquier entrenador, incluso entrenador primero, ¿no? Es un lujo esto. ¿Qué presión estamos hablando?
Chapó, poques coses més es poden dir. Vaja, que avui el Barça torna a jugar 6 dies després de l'últim partit, perquè recordem que va quedar ajornat el duel al Palau, duel català davant el Baxi Manresa pel brot de coronavirus al conjunt del Bages. 9 de la nit, és gran partit. A més, tenim tiempo de juego, és a dir que hi serem al Palau Blaugrana amb aquest Barça Unix Kazan.
Això a l'Eurolliga, l'Eurocup avui juga a la penya i ahir va caure l'Andorra.
Sí, tota la 8a jornada de l'Eurocup, 8 del vespre, a Polònia, a la pista de l'Slask Wroclaw, la penya s'enfronta a l'últim classificat del grup, 5 victòries pel Joventut per una del seu rival d'avui. L'objectiu és guanyar, mantenir la segona posició i augmentar 4 les victòries seguides del conjunt de Badalona a Europa. Carles Duran és el tècnic de la penya.
És veritat que és un equip que només ha guanyat un partit, però és un equip que sempre és competitiu. Per tant, nosaltres haurem de fer bé les coses, ens haurem de concentrar sobretot en l'inici i sobretot compartir bé la pilota, no? En els últims partits estem perdent masses pilotes i a veure si a Polònia som capaços de passar-nos millor la pilota per no donar punts fàcils a l'equip contrari en contraatac.
Avui són baixa Brandon Paul, Derek Willis i Ferran Bassas. I pel que fa a la derrota, perquè va perdre el Morabanc Andorra a la pista del Boulogne Metropolitans de França, 81-74, va anar a remolc, queda amb 5 victòries al conjunt del Principat. Escoltem el seu vestidor, Oriol Paulí.
Aquí, a tots els camps de l'Eurocup, fora de casa és difícil, era una victòria molt important per nosaltres. Com et dic, penso que hem estat al principi molt bé, però després la segona part no hem acabat de ser nosaltres, de controlar el rebot, i penso que en atac doncs, hem deixat de compartir la pilota, de trobar bones opcions i cada vegada ha costat més i al final, com he dit, pues, fora de casa costa guanyar.
Propera cita del Morabanc, Europa, l'11 de gener, serà ja el 2022, clar, és un dimarts davant el rival avui de la penya.
I ens queda parlar de la derrota contundent de l'Uni Girona a la pista del Fenerbahçe.
78-57, pèrdua del liderat, queda l'Espart Girona amb 6 victòries en 10 jornades, pèrdua de l'Avaràs, vaja, que no va sortir res a la pista del Fenerbahçe. Alfred Julbe, tècnic de l'Espart Uni Girona.
Com penso que tothom que estima l'Uni Girona, hem estat lluny de la nostra millor versió. Jo diria que la major part dels minuts del partit i fins i tot el que semblava en l'últim quart, que era bastant assolible, que era lluitar pel bàsquet average, que probablement acabarà decidint moltes coses, aquest o qualsevol dels altres bàsquet average, doncs no ha pogut ser.
I la propera cita, també a Europa, per l'Espart Girona, dimecres 12 de gener a Fontejau, davant el Dinamo de Kursk.
Que vagi bé, Albert, gràcies.
Gràcies, Joan, igualment.
Laia Sanz ha presentat aquest matí la seva participació al Dakar d'aquest any, que, recordem-ho, és notícia, farà per primera vegada en cotxe, Víctor.
És el camí natural, deia Laia Sanz aquest matí. Reconeix que després d'11 edicions consecutives en moto, amb el risc que suposa ja i un recorregut a Aràbia que prima la velocitat, ara tocava canviar de modalitat i adaptar-se al cotxe, del que espera conduir-lo en més edicions. Deia Laia Sanz també que passa de ser veterana en moto a rookie en cotxe, no és per menys, deixa les motos després d'acabar en meta totes les anteriors edicions del Dakar i quedant novena a la general del 2015. Després de 20 títols mundials en moto, Laia Sanz competirà amb el KC7 i conduint un mini. Vol sortir de la zona de confort i assegura que els últims 2 Dakars no ha gaudit tant com li agradaria.
És un repte molt gran que em fa molta il·lusió. Ja porto 11 Dakars en moto i crec que era el moment de fer el canvi. El tema de córrer el Dakar amb cotxe sempre m'ha fet moltíssima il·lusió. És una cosa que somiava des de fa molt temps i que per fi arriba el moment. A veure què tal, però em fa molta il·lusió aquest Dakar.
El principal repte de Laia Sanz en aquest Dakar, el primer amb cotxe, serà creuar meta sense contratemps i agafar experiència. L'aventura per la de Corbera de Llobregat comença el diumenge 2 de gener.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I una cosa més, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La Marató de Barcelona s'ajorna unes setmanes per la pandèmia.
Sí, noves dates. Mitja Marató de Barcelona, 3 d'abril, Marató de Barcelona, 8 de maig. Ara mateix l'organització està treballant perquè aquesta data del 3 d'abril de la mitja marató coincideix i es solapa amb el Campionat d'Espanya de Marató, que es fa a Zaragoza aquesta temporada. Per tant, tot això de preparar la Marató de Barcelona fent la mitja marató un mes abans, doncs queda una mica en l'aire si és que es vol una participació de relleu. Es considera que aquesta data, primavera, és la més adient per evitar doncs, condicions sanitàries desfavorables de cara a la disputa d'aquesta prova. Italia.
Gil, superstar.
Bueno, primer movimiento del mercado de invierno. El Alcorcón le da la baja a Raúl Asencio. Versió del futbolista. Ja era una cosa que estava paraulada, ja era una cosa que estava parlada. Havíem arribat a un acord. versió de les xarxes socials. L'Alcorcón li dona la baixa a Raúl Asencio després de que aquest xicot, a les xarxes socials, es fes un selfie conduint el seu cotxe a 160 km hora i un cafè a la mà. Clar, les dues versions són una mica diferents com per pensar que l'Alcorcón i Raúl Asencio haurien arribat abans a un
pacte. Se salta unes quantes normes, eh? Accés de velocitat, sí. Està...
Mòbil al cotxe...
Conduint amb una mà, a més,
sí,
que no es pot...
Lo tiene todo el xicot. Només falta que li apuntin al bombín.
Cabezas, com diu l'Oli.
Sí, senyor. Última hora. Diplopia de Marc Márquez evoluciona favorablement segons el seu oftalmòleg Bernardo Sánchez Dalmau. Podrà recuperar de mica en mica la seva activitat, no haurà de passar pel quiròfan. Sancions, un partit a Euros Ràcids del València, no jugarà, per tant, contra l'Espanyol. 7 de gener, torna a la Bundesliga, en principi, a dia d'avui, sense públic als estadis.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
A les 7, tiempo de juego, Granada, Atlético de Madrid i Atlético Club Real Madrid. Que vagi bé.